Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem amb els titulars d'avui dijous, 8 de juny. Dolors Lleuri, bon dia.
Bon dia, Emili.
Queixes de la direcció de l'Institut Bisbe Sivilla per la falta d'informació rebuda davant les obres d'urbanització de l'entorn del nou Mercadona a la zona de Turisme Nord.
Des d'ahir s'estan asfaltant els carrers que ja estan a tocar i això ha impedit que s'hagin pogut retirar normalment els cotxes que hi havia aparcats a l'interior del recinte, com també en una zona de sorra propera, cotxes que han quedat estacionats a primera hora d'aquest matí. Escoltarem els problemes que això està causant, tant al professorat com també als alumnes del centre educatiu. Ho farem avui a l'Info Migdia.
L'Ajuntament de Calella preveu portar aprovació del ple abans que finalitzi l'any el projecte d'ordenança municipal de paisatge urbà. Aquesta mateixa setmana s'han activat les sessions de treball polític a partir del document elaborat pels tècnics.
L'ordenança té per objectiu una endreça estètica de la ciutat. Entre altres elements, s'establirà una regulació, per exemple, sobre els rètols que sobresurten de les façanes. Ho explicarà avui a l'Info Migdia el tinent d'alcaldia de Territori, Jordi Sitjà.
I el govern de la Generalitat ha anunciat un increment dels recursos i les dotacions per fer front a la campanya forestal d'aquest estiu.
Els responsables dels departaments d'Interior i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació han presentat un pla d'acció conjunt per la prevenció i extinció d'incendis durant els mesos estivals. Des d'Interior s'ha anunciat una inversió de 16,2 milions d'euros destinats en aquest cas a la campanya forestal. De tot plegat en parlarem avui amb Didac Reyes, voluntari de les ADF de l'Alt Maresme.
I el rei del rock and roll serà el protagonista de l'edició d'enguany de l'Screaming Festival, el certamen musical de rock and roll que va començar ahir a Calella amb la primera nit de concerts a la fàbrica Llobet Guri.
L'Screaming Festival commemorarà, per tant, el 40è aniversari de la mort d'Elvis Presley i ha muntat una exposició fins i tot a la Polivalent de la fàbrica, on fins diumenge hi actuaran una trentena de bandes internacionals. Dissabte a la tarda, una de les activitats més esperades, l'exposició de motos i cotxes antics al Passeig Manuel Puigverd.
I el Banc de Sang i Teixits de Catalunya torna a fer campanya a Calella.
Demà divendres, també dimecres 14, coincidint amb el Dia Mundial del Donant, el bus estarà instal·lat al Rierany dels Frares des de les 5 de la tarda fins les 9 del vespre. En parlarem amb Sílvia Delgado, ella és coordinadora del Banc de Sang i Teixits aquí al Maresme.
Avui dimecres i per segon dia consecutiu, aquest dimecres el professorat i els alumnes de l'Institut Bisbe Sivilla no han pogut retirar els cotxes que han deixat aparcats a primera hora del matí, tant dins el recinte com a l'aparcament de sorra que hi ha a tocar i que des de fa unes setmanes només té sortida pel carrer Vall de Venedor. L'afectació en la mobilitat és com a conseqüència de les obres d'urbanització del nou Mercadona. Ens hem desplaçat aquest matí a les portes de l'Institut per escoltar la veu de la direcció del centre, en aquest cas per boca del cap d'estudis, amb qui hem parlat aquest matí.
Són quarts de 12 del migdia i ens trobem a les portes de l'Institut Bisbe de Sivilla de Calella. Aquest soroll que senten és el de la maquinària i també dels operaris que estan treballant en l'asfaltat de tot l'entorn del que serà aquest nou supermercat que hi haurà a Calella, o supermercat de la marca Mercadona, d'aquesta empresa valenciana. Tots aquests treballs estan influint en la mobilitat de tot aquest sector i un dels col·lectius que més ho està notant són els alumnes, també el professorat de l'Institut Bisbe Sivilla. Unes afectacions que s'han agreujat aquests últims dies, aquestes últimes hores, especialment doncs, per aquestes feines d'asfaltat. D'això ens ho han fet notar des de l'Institut. Tenim amb nosaltres el cap d'estudis de l'Institut, el Quim Mallorquí. Bon dia, Quim.
Bon dia.
Em comentaves que hi ha cotxes aparcats aquí dins el recinte de l'Institut que han pogut accedir a tot aquest sector quan eren quarts de vuit del matí i no sabeu a hores d'ara si podran sortir o no.
Bé, el primer de tot cal dir és que ningú no ens ha avisat, ni des de l'Ajuntament, ni des de la policia, ni els operaris de les obres no han avisat. Portem dos dies amb l'accés a l'Institut totalment tallat, estem totalment aïllats els vehicles, i en aquests moments desconeixem si els vehicles que han pogut aparcar en l'aparcament de l'Institut aquest matí doncs podran sortir. El que ens han dit els policies és que manaven els de les obres, que si ells ens deien que no podien sortir, no podríem sortir. Hem fet les nostres queixes, hem parlat amb qui creiem que hem de parlar i de moment no tenim cap resposta.
Sí, que estan immobilitzats, diguéssim, aquests cotxes en els aparcaments de l'institut, tant dins del recinte com també aquest aparcament de sorra que utilitzeu tant el professorat com també els alumnes. Heu pogut parlar a hores d'ara amb algun responsable policial, amb algun responsable de l'Ajuntament per saber, doncs vaja, quan acabin les classes si podreu treure els cotxes o no?
Ho hem fet per activa i per passiva. La directora s'ha posat en contacte amb ells i encara no tenim cap resposta en ferm. Fins i tot l'aparcament que tenim al darrere, que és un aparcament de sorra que es fa servir des de fa 20 anys, es veu que és de propietat privada i precisament aquests dies doncs, aquesta propietat privada hi ha posat unes tanques i per tant l'accés pel darrere tampoc en aquests moments es pot utilitzar.
Això és el que està passant a hores d'ara, ja ho diem, són 11:45 del migdia. Els problemes venen des de fa un parell de dies, no? Quan s'han començat tots aquests treballs d'asfaltat i em comentaves que cap trucada, cap nota, cap tipus d'informació en equipaments on hi ha gran afluència de gent, com pot ser el vostre institut, però aquí també estem rodejats d'hotels. Nosaltres a l'accedir hem vist com autocars doncs, feien baixar els passatgers al mig del carrer. No hi ha hagut cap tipus d'informació, no hi ha d'aquests dos últims dies, sinó prèviament?
Bé, prèviament se'ns havia dit, ho passareu malament amb les obres, però òbviament que ho hem passat malament perquè no ve d'avui. Hem tingut talls de la fibra òptica, ens hem quedat sense internet, hem tingut talls d'aigua, tenim un servei de restauració, tenim més de 700 alumnes a l'institut, hem hagut de patir talls d'aigua sense avís, hem patit moltes molèsties, ja no només de sorolls. El que ens ha sorprès és l'actuació dels últims dies, no? D'aquí 15 dies s'acaben les classes, és una actuació que s'hagués pogut fer tranquil·lament un cop hagin acabat les classes. En principi no hi havia cap tipus de problema, creiem, per avisar-nos en tot cas que passaria això, però ja et dic, no hem tingut cap tipus d'avís i ens ho hem trobat així al dia a dia.
I entenc que des de la direcció del centre tampoc vau ser conscients de la magnitud de les obres, perquè si no haguéssiu intentat assabentar-vos, intentar coordinar, pactar, potser possiblement acabar d'ajustar una mica les vostres conveniències amb els de l'obra.
Sí que se'ns va avisar ara ja fa un parell de setmanes o tres, no ho recordo exactament, que es tallaria el carrer Benavente. Nosaltres aquell dia vam enviar un correu electrònic a tot el professorat, ho vam avisar, però és l'únic dia que se'ns va avisar. I llavors, quan ho han fet, nosaltres ho hem comunicat i, per tant, les incidències han estat menors. Però es quedaria a dir que aquests últims dies ningú no ens ha avisat.
I temeu que en els pròxims dies continuïn les complicacions?
Bé, no ho sabem. La veritat és que si us hem avisat és perquè veiem que la cosa ja és una mica desesperada. Vull dir, estem aquí més de 700 persones, pot haver-hi una urgència. Ahir mateix vam tenir una urgència. Per sort, la professora va poder sortir amb el seu vehicle perquè encara no estaven asfaltant el carrer, però avui en dia, per exemple, si ho veieu ara mateix, seria molt complicat que un vehicle pogués sortir o una ambulància que hagi de venir. Tenim a la cuina, tenim serveis que són bàsics i que en principi s'han de poder cobrir qualsevol tipus d'urgència.
Doncs una situació, una problemàtica que des de la direcció de l'Institut Bisbe Sivilla han volgut fer notar, en aquest cas a Ràdio Calella Televisió, i per això ens hem desplaçat aquí a les portes de l'Institut per parlar-ne amb Quim Mallorquí, que és el cap d'estudis del centre. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
El compromís estava sobre la taula i aquesta mateixa setmana s'ha començat a treballar-hi amb una trobada a nivell polític. S'ha posat fil a l'agulla, doncs, a l'ordenança de paisatge urbà, de la qual es vol dotar Calella en un procés encapçalat pel tinent d'alcaldia de territori, Jordi Sitjà, qui saludem en aquests moments. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Un objectiu que es persegueix darrere d'aquesta ordenança de paisatge urbà purament estètic, de la imatge que ofereix i projecta Calella com a ciutat?
Sí, bé, el que es persegueix és posar un... doncs ordenar, ja ho diu la paraula, ordenança, no? Ordenar una sèrie de condicionants i de requeriments i objectius, en concrets, perquè doncs tot el que té a veure amb el paisatge urbà i amb la incidència que pot tenir diferents actuacions en aquest tenen a veure doncs amb la bondat, diguéssim, del funcionament de la ciutat i també amb la qualitat de vida general. Aquest és l'objectiu.
Uh-huh. un objectiu global que inclouria tant, diguéssim, propietats privades com públiques, no?
Sí, exactament. Això tant afecta a tot el que és elements estrictament particulars de manteniment de finques, de façanes, de teulats, de balconades, com, evidentment, la protecció i conservació dels espais que tenen valor artístic i històric del poble, com és, per exemple, totes les finques especialment catalogades, i també, com no, dels espais, finques i equipaments públics, sí. I els espais públics, sí.
Calella, diguéssim que es voldria singularitzar d'alguna manera a través d'aquesta ordenança de paisatge urbà, perquè, per exemple, ho contraposo amb poblacions que tenim molt pròximes, com per exemple Sant Pol, que sí que estableix doncs, un color de façana particular, o amb altres petites poblacions, per exemple, de les Illes Balears. Aquí a Calella, no arribant en aquest extrem, però sí que es vol establir algun criteri uniforme d'alguna cosa?
Sí, no té aquest mateix plantejament, sobretot primer per la casuística, la tipologia de poblacions que em comenteu, i després també en funció també del que ja tenim, a partir del que estem gestionant i de la realitat del que tenim, tot i que doncs, tinguem l'expectativa i l'ambició de que vagi tot a molt millor. Per això una de les coses que es posa és una disposició transitòria també doncs, en la pròpia ordenança per poder aconseguir que allò que ja està ara doncs, en una situació que quedarà com irregular, es pugui anar restituint en el termini de 6 anys. I, per tant, sí que hi ha un objectiu, doncs, per exemple, doncs, que la zona de Casc Antic, que això també ja ve arbitrat, o sigui, moltes de les coses que estem plasmant aquí ja tenen un plantejament, diguéssim, més generalista dintre el POM, a dintre el Pla d'Ordenació Urbana Municipal de Calella, moltes ja hi són. El que es fa és endreçar-les a dintre una ordenança i especificar-les més, moltes d'elles que ja hi són. I, per exemple, doncs, que a la zona de Casc Antic no es pot fer un tractament de façana amb un aplacat d'alumini, per entendre'ns, no? O no pot ser un aplacat de ceràmica de color vermell, O sigui, que sí que hi ha uns mecanismes de control, però en aquest nivell que parlem, vull dir, per dir alguna cosa de Cadaqués, doncs no és el cas, Vull dir que té una regulació, però, diguéssim, objectivament realista en funció de la ciutat que tenim i que podem gestionar.
I en aquest procés d'endreça estètica, no sé si s'entrarà en el debat sobre els rètols comercials que sobresurten de façanes.
Sí, aquest és un dels elements, els elements importants. Els rètols que sobresurten, com bé dius, els rètols de banderola, els rètols que es poden posar sobretot a l'alçada d'un primer pis anunciant, per dir alguna cosa, doncs, un dentista o un notari o un bufet d'advocats, tot aquest tipus de rotulació i de banderoles queda, diguéssim, condicionat a dintre de lo que és la normativa, com també el que seria, diguéssim, els plafons i els cartells publicitaris que puguin estar posats doncs, a mitgeres, no anunciant una activitat que té a veure amb la finca, és a dir, el clàssic rètol de tal comerç o tal restaurant a 500 metres, doncs no té cabuda en el futur de l'ordenança.
Tinent d'alcaldia, continueu fent comparacions, crec que oportunes pel tema que ens ocupa, però, per exemple, Barcelona Posa't Guapa va ser aquesta campanya doncs, que des de l'Ajuntament es donaven subvencions per millores, per exemple, de façanes de la capital. No sé si a través d'aquesta ordenança també l'Ajuntament s'imposa obligacions d'aquest tipus.
No, aquesta ordenança no regularia això. Aquesta ordenança el que sí que regula és, insisteixo, l'obligatorietat del manteniment tant des del punt de vista de seguretat, que és clau, de la seguretat a tercers, doncs que si no doncs la façana està malament no hi pot haver cap tipus de desprendiment que afecti la via pública, però també amb l'aspecte, diguéssim, de l'ornat i l'aspecte estètic, vale? Hi ha una obligació de manteniment. L'ordenança aquesta com a tal no contempla unes bonificacions fiscals a funció de fomentar aquest manteniment. Això en tot cas seria susceptible de que anés amb una ordenança fiscal que a més s'aprova cada any és variable, pot tindre el seu element. Sí que és cert que l'Ajuntament de Calella, ja insisteixo perquè doncs, el POM ja recollia moltes coses, bonifica amb un 95% l'impost de construcció de quan es fan obres per millorar façanes. O sigui, l'impost ja es bonifica un 95%. O sigui que pràcticament en aquest aspecte, doncs, fer obres a façana des del punt de vista del, no el cost d'execució de l'obra, però el cost, diguéssim, d'impost i de tràmit és pràcticament gratuït.
i qui podrà participar en aquests treballs de redacció? Dèiem que aquesta mateixa setmana ja s'han assegut a la taula a nivell polític i quina és la previsió?
Doncs, no, que... això ho volia matisar, sí? perquè doncs, potser doncs, tenia que fer al principi la conversa. És clar, jo estic apuntant una sèrie de casuístiques que tenen a veure amb un treball que han elaborat bàsicament els serveis tècnics i que ara doncs, ens vam reunir dimarts el primer dia, hem fet una primera trobada, o sigui, vam enviar a tots els grups i a tots els regidors també de l'equip de govern perquè tothom en fes una lectura i valorés quin tipus d'aportació o quin tipus de comentari volia fer sobre aquest treball inicial. I vam fer aquesta primera trobada i vam haver-hi doncs, ja apunts concrets de diferents regidors per poder matitzar coses i algun altre que doncs, va quedar pendent de que ho farà arribar amb més tranquil·litat en els propers dies. I en base una mica a aquestes aportacions intentarem fer un document de consens, sempre pensant que finalment doncs, evidentment hi ha unes correlacions de forces determinades, però intentant el màxim de possibilitat de consens allà on es pugui i allà on arribem doncs, a tirar l'ordenança endavant perquè és un objectiu i un compromís. Però estem en aquesta fase de treball tot just. O sigui, no és que tot el que estigui ara en el document ja sigui inamovible ni de bon tros.
Per tant, estaríem en aquest estadi final abans de portar la proposta que entenc que es presentarà a votació política.
Sí, és clar, anirà al plenari, anirà al plenari. Però vull dir que ara el treball que estem fent amb membres de tots els grups polítics. O sigui, ho té tothom des de fa un temps. Dimarts tots els grups vam estar representats en aquesta reunió i amb el tècnic doncs, que ha fet una mica de coordinador de la redacció i a partir d'aquí és quan es acabaran de polir una sèrie de coses. Si ens hem de tornar a trobar a nivell de reunió interna ho tornem a fer amb la idea de portar-ho al ple seguríssim abans de final d'any.
Doncs moltíssimes gràcies, tinent d'alcaldia de Territori, Jordi Sitjà, per aquestes explicacions sobre en quin moment ens trobem ara mateix de redacció i de posar a punt aquesta ordenança de paisatge urbà.
Gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
El govern de la Generalitat ha anunciat un increment dels recursos i les dotacions per fer front a la campanya forestal d'aquest estiu.
Doncs sí, els departaments d'Interior i d'altra banda d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació han presentat un pla d'acció conjunt per la prevenció i extinció d'incendis durant els mesos estivals. Es preveuen diferents línies d'actuació destinades a millorar l'organització, l'estructura i els recursos d'aquest cos i incrementar també la plantilla fins a arribar a més de 820 efectius l'any 2025. També s'invertiran 16,2 milions en les campanyes, en les despeses directament relacionades, en aquest cas ara sí, amb la campanya forestal.
I en parlem en directe amb Didac Rey, que és voluntari de l'ADF, de l'Agrupació de Defensa Forestal de l'Alt Maresme. Didac, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest anunci que s'ha fet des del govern català, d'aquests recursos, de més recursos, és suficient?
Mai són suficients els recursos, eh? A veure, pel que afecta a nosaltres, no han pujat, han baixat una miqueta, eh? I tampoc no és clar. Però l'important aquest any serà la gent que estiguin preparats pel que pot passar, més que res. Perquè ens podem trobar amb uns canvis de temperatura brutals que pot haver-hi un foc a qualsevol lloc.
I el problema més greu també, per tant, als boscos del Maresme és aquest, no?, que expliques ara.
El problema més gran que tenim als boscos del Maresme és el tomicus, famós tomicus aquest que ens està matant tots els pins. Si aneu per l'autopista veureu totes les pins, les pinedes del Maresme amb marrons, i encara que s'està fent aclarides, però esclar, no hi ha temps de fer-ho tot. I aquest any el problema el tindrem amb això.
Tenim a tocar també, Didac, la nit de Sant Joan, molts petards, focs, fogueres, insistim en el missatge de sempre, no?, de fer-ho en llocs segurs.
Que la gent sigui responsable del que està fent. Està molt bé que ens divertim, però sobretot compte, els petardos a marc, al passeig de marc, a la platja, a tot el Maresme, però a marc, no a la muntanya, ni a les organitzacions, sobretot.
Doncs, Didac, gràcies per haver atès avui la nostra trucada.
A vosaltres.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Els rockabilis han tornat un any més a Calella. Ahir va començar el festival musical que rememora els ritmes dels anys 50 i 60 i el seu estil de vida també des del punt de vista estètic. L'Screaming va començar a sonar ahir amb la primera nit de concerts a la Polivalent de la fàbrica Llobet Guri. Avui al migdia tots els assistents estan convocats també a una festa a la platja en memòria del rei del rock, Elvis Presley.
S'obsequiarà a qui porti algun element que recordi a Elvis, tatuatges, màscares o també peces de roba. Aquest any es compleixen els 40 anys de la mort d'Elvis Presley i l'Screaming dedicarà l'edició d'enguany, la 19a, a la seva memòria. També amb una exposició a la fàbrica Llobet Guri, amb la que es trobaran els 2.000 assistents que s'hi preveuen, ho ha explicat Carlos Díaz, de l'organitzadora Toro Records.
Per nosaltres, un dels originadors de l'estil i de fet, és així, no? És un dels que va empènyer la joventut a rebel·lar-se contra l'establishment i crear estil, no, de música, va ser l'Elvis Presley. Llavors es dona la circumstància de que aquest any es compleix el 40 aniversari de la seva mort. Llavors és que, aprofitant la brillantesa, no, i la connexió amb la nostra música, fent una mena d'exposició a la fàbrica dedicada a ell.
La programació de l'Screaming, que s'allargarà fins diumenge, portarà a l'escenari de la fàbrica Llobet Guri una trentena de bandes de diferents estils, de la primera època del rock and roll i també de diferents procedències, com cada any un cap de cartell que es converteix en el veritable reclam del certamen.
Des de bandes de nois bastant joves, de Suècia, Itàlia, inclús bandes de Polònia, fins a artistes que ja triomfaven als anys 50. Un artista que es diu Robert Gordon, de Nova York, que va triomfar aquí amb moltes cançons, però especialment una que es deia el Rockabilly Boogie, que va sonar a tot arreu, per exemple, no? Doncs aquest artista el tindrem aquest any al festival. És un exemple, no?
Són declaracions de Carlos Díaz de l'Info Vespre de Ràdio Calella Televisió ahir, on va destacar també que l'Screaming aglutina rockabilis de diferents generacions que s'han anat trobant al llarg de les 19 edicions que acumulen.
És tota una vida, hi ha gent que ha trobat parella al festival i ara venen amb estil de 18 i 19 anys o 15 anys, no? Sí, és molt especial per nosaltres.
Doncs a banda de totes les activitats musicals i també lúdiques tancades en aquest cas pels assistents, també se'n tornen a programar de gratuïtes i obertes a tothom, com la concentració de motos i cotxes antics que tindrà lloc aquest dissabte a la tarda al Passeig Manuel Puigvert.
57.9 FM. En el casc antic de Calella, restaurant Luna Gautxa. Un establiment que et captivarà per la varietat i qualitat de les seves especialitats, però sobretot pel tracte professional i cordial del seu equip. Restaurant Luna Gautxa. Per dinar o sopar, descobrint especialitats de l'Uruguai o assaborint-ne de més properes. Restaurant Luna Gautxa. Plaça de la Constitució 8, Calella. Informació i reserves al 93 769 1946. També ens trobareu al Facebook.
facebook.com/Ràdio Calella. Twitter, @RadioCalellaTV.
El Banc de Sang i Teixits de Catalunya torna a fer campanya a Calella demà divendres i també el proper dimecres, el dia 14. El bus estarà instal·lat al Rierany dels Frares des de les 5 de la tarda i fins a les 9 del vespre. Precisament, la visita de dimecres del bus del Banc de Sang i Teixits a Calella es farà coincidint amb el Dia Mundial del Donant. Avui en parlem, ho fem amb Sílvia Delgado, que és la coordinadora al Maresme del Banc de Sang i Teixits. Sílvia, bon dia.
Hola, bon dia.
Sempre és important participar-hi, ser solidaris i participar en les campanyes de donació de sang que feu, i a Calella tenim l'oportunitat demà i dimecres que ve.
Sí, nosaltres aquí a Calella sempre venim dos dies, dues jornades, i ara a l'estiu doncs vindrem, preparant l'estiu, més aviat, vindrem demà de 5 a 9 i el dia 14, de 5 a 9 al Rierany dels Frares. Comentar que en els darrers dies ha baixat una mica l'estoc de bosses de sang que tenim. Normalment passa, coincideix molt amb èpoques de calor i períodes vacacionals que les donacions baixen. Llavors, per entrar directament en l'època de juliol i agost, que per nosaltres és crítica, no? Perquè els donants en van i de vegades hi ha més accidents, hi ha més sang, totes aquestes campanyes que farem en juny són molt importants per pujar aquest estoc i entrar amb una mica de tranquil·litat a la campanya d'estiu pròpiament dita.
Per tant, diguéssim que ara l'estoc no està en les seves millors condicions, no?
Bueno, està en una situació estable, però des de fa uns dies doncs, ha començat a baixar. Com et deia, doncs, fruit moltes vegades de que moltes campanyes, sobretot a zones costaneres que es fan al cap de setmana, doncs a l'hivern la gent està més disponible i a l'estiu la gent doncs, va més a la platja, se'n va fora, no hi pensa tant, no?, potser. I per això, doncs, donar-vos les gràcies per donar-nos veu una mica i dir que, malauradament, les operacions de trasplantament, la gent que té càncer i necessita transfusions, les malalties, tot això no entén de vacances. Vull dir que la gent que necessita una transfusió, que ha tingut un accident, que l'estan operant i necessita unes bosses per fer l'operació, no entén de més d'estiu, més d'hivern, sinó que hi ha una necessitat contínua, no? Al banc de sang cada dia es necessiten 1.000 bosses i són 1.000 bosses que hem d'aconseguir qualsevol dia de l'any.
Uh-huh. Com has dit abans, són dues jornades, demà divendres i dimecres proper. Esteu aquí gairebé 4 hores, per tant, diguéssim que no hi ha excusa, no? Que podem combinar en un moment concret i anar fins al Rierany dels Frares al bus que tindreu instal·lat.
Nosaltres, aviam, intentem sempre donar un marge d'hores perquè més o menys tothom s'ho pugui fer venir bé. Entenem perfectament que bueno, hi ha escoles, que la gent treballa, però bueno, considerem que un horari de 5 a 9 és prou ampli com perquè la gent perdi 20 minuts, 25 minuts com a molt que es tarden donar sang. Vull dir que sempre hi ha un moment al llarg de la tarda que potser pots escapar-te per... De fet, el que estàs fent és salvar vides, no? Amb una donació, sempre ho expliquem, salves 3 vides, perquè cada component de la sang, glòbuls vermells, plaquetes i plasma, aniran a un receptor diferent, no? A una persona amb unes necessitats diferents. Per tant, és com un eslògan nostre que sempre tenim present que amb una donació salves 3 vides, no? 3 vides, i amb això, i és prou motivació com per buscar aquella tarda, si no és demà i dimecres, per apropar-te al bus i fer aquest acte solidari.
I dimecres, com dèiem, coincidint amb el Dia Mundial del Donant.
Sí, nosaltres celebrem aquest dia sempre el 14 de juny, fem alguns actes especials als hospitals, no? Als centres hospitalaris on també es pot donar sang, no? com és el Trueta de Girona o aquí a Barcelona, a l'Hospital de la Vall d'Hebron, a l'Hospital de Sant Pau, Bellvitge, fem accions especials i sobretot demanem a la gent que ens enviï fotos, tenim un Facebook que és Donar Sang, tenim Instagram, fem ús molt de xarxes socials perquè el fet de veure una persona que està donant sang i que no pateix, no s'ho passa malament, al contrari, tothom està content perquè la satisfacció d'ajudar els altres doncs, és molt gran, potser anima que la gent doncs, faci aquest últim pas, no? I es decideixi. I comentar també que els donants ens falten donants joves. La gent pot donar sang dels 18 als 65. El nostre gruix estadístic de donants estan a partir dels 35 anys. Per tant, animar tota la gent jove que ha fet 18 anys, no? Que és a partir de l'edat a partir de la qual pots donar sang, que s'animin a fer aquest pas i que vinguin perquè segur que repetiran.
Sílvia Delgado, coordinadora al Maresme del Banc de Sang i Teixits. Gràcies avui per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
Dels esports us expliquem que Ivan Mañé del Club Atletisme Calella s'ha proclamat campió de Catalunya juvenil de javelina amb un llançament de 52,92 metres.
Va participar al campionat juntament amb altres 3 esportistes del Club Atletisme Calella. Ho van fer als campionats juvenil, júnior i promès. A la marca de Mañé li dona accés ara al campionat d'Espanya que se celebrarà a Getafe, a Madrid, els dies 24 i 25 de juny.
Gràcies, Dolors. Fins demà.
Fins demà.
El temps. Previsió que ens acosta Joaquim Serra. Quim, molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui esperem una situació meteorològica sense complicacions. El temps assolellat d'aquestes primeres hores del matí ens ha d'acompanyar durant tota la jornada i això permetrà que, respecte a ahir, les temperatures puguin pujar entre 3 i 4 graus al centre del dia. Per tant, l'ambient es farà força càlid, però encara han de pujar més al cap de setmana i, sobretot, de cara a la setmana entrant. Per tant, ambient ja estiuenc, el que tindrem, especialment, com dèiem, de cara a la propera setmana. De moment, avui, els vents continuaran, com fins ara, fluixos. Aquest migdia i durant la tarda, vent de garbí, del sud-sud-oest, situació marítima tranquil·la, marejol, potser amb lleugeres àrees de maró, però poc importants, i tot plegat amb unes temperatures que, com ja hem dit, avui pugen. Demà tindrem el pas d'una cueta frontal que farà que augmentin els núvols, d'entrada sense precipitació, si n'hi ha alguna, quatre gotetes mal comptades a primera hora del matí i poca cosa més a destacar.
Marxem. A partir d'ara arriben les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.